Parlem d'òpera. Una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda, estimats amics i amigues oients de Parlem d'Òpera, Ràdio Sabadell. Què, com anem? Esteu molt espantats pel coronavirus? Jo no massa, si us haig de ser sincers. Però mireu pel cantó positiu. Si us heu de quedar a casa, aleshores no tindreu excusa per perdre-us cap dels programes que cada setmana us oferim amb tot el bon rotllo i la il·lusió de sempre. La música mata totes les coses dolentes i tingueu per segur que aquí en produïm i amb molt de gust. Encara que la cosa sigui una mica seriosa, mirem de mantenir la calma i segur que ens en sortirem. Un missatge d'optimisme, sempre des de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Roger Benet, el control de so i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Endavant. Això sonava rossinià, que sí? Està clar, perquè Sintesa non lia lori és un cor de l'acte primer de Zelmira, òpera en dos actes que el mestre de Pesaro va estrenar en el Teatre Sant Carlo de Nàpols el 16 de febrer de 1822 amb llibret d'Andrea Leone Tottola, l'última de les seves òperes napolitanes. Eren el cor de cambra Gorecki de Cracòvia i l'orquestra Virtuosi Brunensis, dirigits per Gianluigi Gelmetti, del Festival Rossini in Wildbad de l'any 2017. Molt bé, doncs, de què parlarem avui? Ho sabrem de seguida. M'havien dit que avui venia un gigolà seductor, tot un Casanova de mirada tèrbola. Aleshores vaig pensar que venia el Plàcido Domingo. Però no tu, resulta que ve el de sempre, el Flamaric. Benvingut, Albert.
Moltes gràcies, però avui et contesto. Vingui en tren, cotxe o corrents, lluat em deixeu, amic Torrents, amb vostra presentació, sorprenent per l'espectador, renovada cada setmana i original cada programa.
Vaja, és tot un honor aquest poema, eh? Avui, CD de les Almides de Rossini, CD música espanyola de finals del 18 i principis del 19. Molt bé, Albert, de nou aquí. Cada vegada m'haig d'estrènyer les neurones per veure quina presentació et faig que pugui mantenir la... mantenir el nivell.
Sí, sí, realment, avui ja... avui t'has superat a un nivell. En fi, jo portant quatre versos aquí maldestres...
Sembla el vers de Nadal.
Sí, home, quan, i és que què t'esperes?
Quan tenies 5 anys i allò feies el vers de Nadal, recollies 4 duros. I...
home...
Ai, no tinc suelto, eh?
Gràcies. És que més nivell tampoc, eh? Que jo no sóc Flamaric Maria de Sagarra.
Bueno, deixem-ho així. Molt bé, Albert. A veure, avui aquest primer CD és l'última gentilesa de Naxos, oi?
Sí, és un enregistrament que en general direm que està bé, tot i que hi ha alguns peròs.
Algunes taques negres.
Sí, i és un enregistrament de Las Elmira de Rossini, aquesta òpera que, com ja has dit, és de l'any 1822, mm-hmm. una de les últimes que va escriure per la Colbrani, en concret pel San Carlo de Nàpols.
L'última.
La Semiramide, ara m'enganxes. La
Semiramide va ser per Venècia.
Ah, val. Doncs bé, ara dubtava. I que, a més, també té una de les particularitats que Rossini recupera, que són aquells fora d'escena, aquelles bandes sul palco,
que en concret... et posa tant, no?
Em posa, sí, exacte. Per això ha vingut la presentació d'avui,
l'altre dia
no?
Vaig veure el Profeta de Meyerbeer.
Sí, allà a Meyerbeer
Berlín,
també.
I hi havia unes bandes, vaig pensar en tu, i dic, mira, qui disfrutaria, l'amic Flamaric.
Doncs sí, avui tenim aquesta versió dels Amics de Naxos, dirigida pel Gianluigi Gelmetti. Hem mm-hmm. sentit el cor inicial.
No és el cor inicial, eh?
Perdó, el cor inicial no. A l'inici no. Hem sentit el cor de l'escena cinquena, dels guerrers, que per cert sóc jo o m'ha recordat a la Cenerentola, o és d'una altra òpera. El tema musical sí, em sembla que és de la... està com militaritzat
mateix, sí.
amb l'orquestració,
ara mateix no,
però em sona que és algun fragment de la Cenerentola.
Bueno, doncs com deies, Gianluigi Gelmetti, que és un director prestigiós, mm-hmm. ja és un home maduret. Dels cantants que hi surten em sonen Marina Comparato i el tenor Mert Süngü, que és turc. Que mm-hmm. aquest el vaig veure aquest estiu passat a Martina Franca, a l'òpera Ecuba de Nicola Manfrocci. Vaig trobar un cantant, bé, correcte, està una veu amb aguts i tot això, una veu de tenorino...
Contraltino,
d'aquest, sí. Escolta, sentim un altre fragment abans de continuar, que serà un duo, que serà Què mai pensar, què dir, també de l'acte primer, amb Sílvia de la Veneta, que aquesta ja la vam sentir a l'Eduardo i Cristina, tant de coses que fa unes mesos que en vam parlar, com a Zelmira, i Mert Süngü, que fa de Iló. Què mai pensar, què dir, què mai pensar, què dir, tutto c'è del sorrore. Che mai pensar, che dir, tutto incertezza orror, giù barbaro battire, non ho mai fino, giù barbaro battire, no, può mai fino. Orror che dir, tace che ho detto ancora, e tace che ho detto Tacer mi ha detto ancor, ai
tutto incertezza ro di un barbaro martire non provai fino di un barbaro martire no 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 provai fino
barbaro cadete tacere ode giunco e tacere giunco
Jo la Selmira l'he vist dues vegades. El 1999 la vaig veure a Lyon amb la Mariela de Via i el 2009 a Pésaro, que intervenien doncs, perquè hi ha dos papers de grans papers de tenor, un era el Gregory Cundé i l'altre era en Juan Diego Flores.
I són dos papers de tenor perquè precisament a l'Escala aquells anys, amb el Domenico... Ai, a l'Escala no, al San Carlo de Nàpols, l'empresari era el Barbaja, tenia dues grans estrelles, per això Rossini moltes d'aquestes òperes d'aquests anys, 21-22, hi ha dos, almenys dos papers de tenor, que un és el que era el baritenor, que era un tenor més abaritonat, amb una veu més greu,
i més... l'Andrea Nozzari, no?
Exacte. I amb una línia doncs, més espianato, més tendent a l'espianato, i l'altra contra el tino, que seria el que avui en dia és un Juan Diego Flores, amb més aguts, més pirotècnia musical.
Un Giovanni David, no? Solia ser.
Sí, i després ara no em surt el Rubini, també.
El Rubini no...
El va cantar alguns rols de contra el tino. No, en aquests moments no.
En aquesta companyia, sí.
No, però després va assumir alguns...
El García havia cantat en aquesta companyia, el Manuel García.
Exacte. I és curiós perquè el paper de la Selmira l'escriu per la Colbrant, que aquell mateix any es casen, el 1822, després d'uns anys en què la Colbrant també era amant del Barbaja, que era l'empresari.
El Barbaja, llavors ell se la va agenciar, el Rossini va canviar l'empresari pel compositor. Bueno, mira, ella era més talludita que ell, tenia 7 anys més, la Colbrant, nascuda a Madrid, precisament.
Sí, el 28 de febrer del 84, i Rossini el
29 de febrer del 92. Molt bé, tens alguna cosa més a dir? O dic l'argument així, però amb una
pinzellada superràpida,
perquè és un argument liat i d'aquests que no m'agrada gens. L'argument se situa a la Grècia clàssica, hi ha un usurpador malcarat, que és l'Antenore, que és el baritenor, seria en aquest cas, que es vol apropiar del tron de l'illa de Lesbos, aquesta illa que és tan famosa avui en dia pel tema del problema dels refugiats a Grècia, Lesbos. El rei legítim, que es diu Polidoro, que es pensen que la seva filla Zelmira l'ha matat, però no és així, aquest el té ben amagat. El marit de Zelmira, que és un troià que es diu Ilo, sense H, s'arriba a pensar que la seva dona realment és una parricida, però no. Al final tot acaba bé, of course, ve l'Ilo amb quatre soldats i foten aquest usurpador fora.
Fora, exacte. Sí. És una òpera que l'esquema formal de l'escena recitatiu Areca Valeta respecta molt, és allò que se'n deia la forma chiusa, i que, tot i que hi ha alguns moments inspirats, jo trobo que és més una obra amb l'ofici rossinià. És a dir, no oblidem, perquè a vegades jo tinc un amic que em diu, és que Rossini em cansa, dius, bueno, clar, però has d'entendre que la gent volia Rossini, que és com si avui en dia hi hagués un director de cinema que va fent pel·lícules perquè agrada el seu estil i d'alguna manera es va repetint.
Què vol dir que Rossini el cansa?
Perquè diu que més o menys sentides 3 o 4 d'aquestes ja més o menys...
Sí. Bueno,
No, no hi ha molta innovació.
I en canvi Wagner li produeix una lleugeresa que ni d'explicar.
Segurament, sí, efectivament.
Bueno, Gelmira, si està ben cantada, és una òpera molt important i difícil, eh?
Sí.
Bueno, a veure, la guinda de l'òpera és el rondó final de Gelmira, Riedi al Sollo, que tanca l'òpera i, si et sembla, el sentirem a continuació. No, sí. No està malament.
Yeah.
A veure, no sé si vols dir alguna cosa més, però jo abans de tancar el tema en tinc una per dir.
Pues sí, en tinc algunes. Avui que m'hi he fixat més, parafraseja la cabaleta de Rossina a l'inici d'aquest tema, que a més fa una introducció, la part ràpida, que seria aquí on parafraseja una mica, o el tema de la cabaleta de la cabatina de Rossina el Barber, doncs repareix, després hi ha un cor, hi ha una cadència al clarinet, després hi ha un passatge que lliga, Zelmira, ho hem sentit, i després torna aquesta part ràpida i amb el concertant final. Vull dir que és una espècie com de rondó una mica estrany.
Sí, a més a més hi ha intervencions d'altres cantants pel mig.
Sí, perquè el concertant final allà intervé el tenor en comptes de la Zelmira. Però bé, sí. En fi, bé, és una d'aquestes obres també amb orquestració rica, i que el Zelmira seria un d'aquests personatges que lliga dins l'òpera sèrie amb els personatges melancòlics, patètics, amorosos, amables, en la línia d'una Helena de la Dona del Lago o d'una Zoraida de Ricardo Zoraida, per dir òperes recents, a l'entorn de 1822.
Molt bé. Alguna cosa més?
Doncs no, va, et deixo a tu...
Deixes ara que digui el que porto en el pap. Doncs mira, el que deia que no sempre els cantants que apareixen en aquest festival de Vilbat són de primeríssima qualitat. Penso jo. Voldria que sentim una breu peça del començament de l'òpera, que és una cabaleta d'Antenore, Sorte Secondami. Canta un tal Joshua Stewart, absolutament descompassat. Jutgeu vosaltres mateixos. Encara que no conegueu la peça, és evident des de la primera frase. Doncs, què et sembla, Albert? Per mi, fora de compàs totalment, amb una bona part de la peça.
I hi ha una tendència a aquests cops de glotis, als aguts, això, forçats...
Això em recorda, si em permets, perquè jo sóc gran ja i tinc molts records.
I abans que res ets el director del programa.
Sí, una Carmen que vam fer aquí a Sabadell fa molts anys, que l'Escamillo, flamenco era... perquè era flamenco de Flandes, era pelirroc, vull dir, pots imaginar, un Escamillo pèl roig, que més blanc que la llet, vull dir, però flamenco era. Aquest tio va començar a cantar el Toreador, i quan l'orquestra encara no havia acabat la seva part, ell ja estava començant la segona estrofa. Ah. Vull dir, una cosa, és el més... la cosa
això
més horrorosa...
Molt, però molts anys, eh?
Fa anys, sí.
No
mira, jo devia ser el 97, crec, perquè llavors aquest tio el vam trobar aquell estiu del 97 en el cor de Bayreuth. Que el vam saludar. Però ja dic, pobret, no crec que hagi fet gran carrera. Es deia Charles Van Dem no sé quantos, és un cognom molt adequat per fer d'Escamillo, no? Sí, per fer de torero.
Escamillava el tempo.
Total, és... Bueno, i ara, si et sembla, la sentirem ben cantada... pel gran Chris Merritt de Miss Solisti Veneti i el cor Ambrosian Singers dirigits per Claudio Scimone. Doncs això.
Podríem dir que aquesta segona versió sí que té molt més mèrit de cantar.
Xist.
Dels dolents. Va, avui portem una quota.
Sí, que ja també... Va.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
I ara anem a presentar l'altre CD, que és una de les gentileses habituals d'IBS Classical. I és un CD molt interessant, realment, que recull música de José Lidón, Gaetano Brunetti i el fill d'aquest, Francisco Brunetti. Uh-huh. El títol del CD és Brunetti and Lidón at the Spanish Royal Chamber, perquè aquests posen sempre en anglès moltes coses. Ràpidament, dic només que el José Lidón és un fou un compositor, organista i director d'orquestra que va néixer a Béjar, que és província de Salamanca, el 2 de juny de 1648 i va morir a Madrid l'11 de febrer de 1827. Fou organista de la Capella de Reial i en va ser el director des del 1805, al servei dels reis Carles IV i Ferran VII, que són dos dels Borbons més esclarits que hi ha hagut en la història. Fou un músic de sòlida reputació, va fer alguna incursió en el gènere líric, molt poquetes, però no era la seva especialitat ben bé, a més la música religiosa. Digues, digues.
Doncs és un CD molt interessant perquè ens ofereix una visió més concreta de part del repertori del segle XVIII espanyol, de la segona meitat del XVIII, que encara falta molt per descobrir, malgrat que la historiografia ha avançat molt els últims anys i especialment en l'àmbit acadèmic, i em sembla que sentim primer la peça del Lidón.
Sí.
Que és una peça que hi ha coloratura, notes picades, la missió i les agilitats en aquest cas són perfectibles amb la soprano, que a vegades cala un pèl, una mica la missió que ella embaira, però vaja, hi ha una línia, hi ha una intenció expressiva, per tant, des del punt de vista interpretatiu és interessant. A més, dirigeix una dona, que ara que fa poc van passar el dia de la dona, cada vegada és més habitual que en projectes d'aquest tipus dirigeixin dones, i perquè, clar, ja hi ha una generació molt ben formada a nivell musicològic.
La direcció d'orquestra és precisament un dels camps que sempre ha estat monopoli dels òperes, no sé per què.
Ja fa anys que la Marina Alsop, la Simone Young, són noms que tenen una reputació internacional i se les pot veure regularment, però sí, encara és una cosa bastant d'homes. Uh-huh. El tema, el que intentaria que la gent es fixés és com amb el treball orquestral, sobretot de la corda, Lidón fa una descripció musical d'aquesta aparició de divina, representa que l'ària canta, el text és un salm bíblic sobre el rei David i tres músics seus, i aleshores un dels músics, que és Eman, que és el que canta, el que representa que canta i que interpreta la soprano, doncs canta l'aparició divina que apareix doncs enmig d'un tremolor de terres. De fet, el propi text ho diu, que la terra fa tremar i sentirem petits tremolors de les cordes amb esforçant, és a dir, un accent que potencia, que fa que vagis del piano al forte i al piano de sobte, no? D'una manera molt ràpida, i que a més doncs fa servir en aquesta cantata recitatius acompanyats, que en aquella època encara es feien recitatius secs generalment.
Molt bé. Doncs sentirem, perdó, de la cantata sobre la traducció del Salmo Diligam te Domine, l'ària que es diu Què serà qual cupo suono. La soprano es diu Elena Bosch i l'orquestra es diu La Tempestat i dirigeix Sílvia Márquez Chulilla.
Terra fa
Molt bé, quan estàvem fora d'antena l'Albert m'ha apuntat molt adequadament que m'havia equivocat amb el nom de la soprano, que no és Helena Bosch sinó Eugènia Bosch, perdonarà. Tot comença bé, vull dir, tampoc m'he desviat tant. Molt bé, el següent músic que sortirà aquí és Gaetano Brunetti.
Exacte.
Parlant de Brunetti, tu coneixes el comissari Brunetti?
Això és del basquetbol Talban?
No, aquell era el Carballo.
Ah, doncs
el comissari Brunetti,
em sona, però no...
que em feien una sèrie per la tele, és un comissari de Venècia, que és una creació literària d'una autora americana que es diu Donna Leon. I, bueno, és un comissari mica sui generis, mica filòsof, té una filosofia de la vida tot especial, no? Està casat amb una contessa, a més, vull dir, és curiós, són novel·les, jo en tinc bastantes del comissari Brunetti i valen la pena, i perdona la transgressió.
No, està molt bé, a mi l'Agatha Christie m'interessa bastant, Poirot i...
Això és diferent de l'Agatha
Christie. I Sherlock també.
Tots els crims tenen lloc a Venècia, a més sempre hi ha la Venècia darrere fons, i és interessant, és interessant.
Expliquem, sí que em sempre... sonava això del comissari Brunetti, però no...
Bueno. Doncs Gaetano Brunetti, ara, el comissari es diu Guido Brunetti. Gaetano Brunetti, compositor italià que va passar gran part de la seva vida a la cort de Madrid, al servei de Carles III i Carles IV, és anterior a Lidón, per tant, director de la Real Càmera des del 1796, va néixer a Fano, que està a la costa adriàtica, cap al 1744, i va morir a Colmenar de Oreja, el 1798.
Aquest hi ha uns pobles espanyols que realment...
Provincia de Madrid, aquest poble, jo penso que la música l'entenen bé perquè tenen orejas, si més no. També, bueno, també volia fer el meu xista dolent.
Te la provem, va, te la provem.
Com l'altre, també fa fer alguna obra lírica, però ens fixem més en la seva música religiosa.
És un d'aquests compositors italians que corrien per la península Ibèrica durant la segona meitat del segle XVIII. Sí, el més representatiu seria Boccherini. També, com Boccherini, un gran especialista en la família de les cordes, en aquest cas Boccherini principalment el violoncel, i també com a pare del...
Boccherini con vinagre.
Avui
deu ser el virus.
Deu ser
el virus.
L'acudit virus.
Que estem maltractats.
Doncs com Boccherini, també, com deia, un gran especialista en el treball de la corda. I aquestes lamentacions, és un tríptic, que n'hi ha tres, sí. Per lamentacions del Dimecres Sant,
correcte,
que les va escriure l'any 1794, són com llargues àries, amb un perfil melòdic encara una mica barroc, que ara sentirem el tenor Karim Farhan.
Sí, que deu ser àrab, potser.
Doncs mira, ho mirem durant l'audició, sí. Que canta de manera correcta, un timbre un pèl opac, amb una emissió puntualment coberta, però força depurat en vibrato, que fa cas amb l'estilisme o amb l'estil interpretatiu de l'obra i l'expressivitat, i sobretot perquè les dues primeres lamentacions fan servir les cordes amb sordina, la tercera ja no, i per tant aquesta depuració del vibrato amb la veu del tenor i aquesta qualitat de la sordina, doncs s'aparella molt bé amb aquesta austeritat que ha de tenir, doncs, aquestes peces del Brunetti, que ha de tenir també riquesa de línies i efectes en l'acompanyament orquestral. És bastant significatiu perquè amb això no ens hi fixem massa, i perquè estem molt acostumats amb el classicisme vienès, Haydn, Mozart, però en canvi Boccherini, com a pare del quartet de corda, i això ja Barney, quan el va escoltar a Boccherini, va escoltar les seves peces, ja ho va assenyalar, i va ser el que va instigar una mica l'oposició, l'antinomia entre Haydn, com a pare del quartet i com a gran representant del classicisme, amb Boccherini. I realment la texturació, el tipus de melodies de Boccherini a Haydn són molt, molt diferents. En Boccherini sempre hi ha un caràcter dolç, afectuós, hi ha unes línies que no... una texturació molt més complexa, menys marcada, amb un punt a vegades fins i tot més tràgic, i aquí, doncs, en Brunetti també hi trobem una mica aquesta línia, que era el que, doncs, Boccherini havia fet o estava fent a Espanya. Un Boccherini que també té uns quartets de corda molt poc interpretats i molt poc coneguts i força interessants.
Ara em ve al cap un altre italià que corria per Madrid, que és en Francesco Rosselli, que és
exacte.
Que ara, precisament, en pocs dies, en el Teatre Real de Madrid...
No, Corselli, que és anterior. Sí, però és una mica anterior.
És anterior, Corselli, Francesco Corselli. Ara, en pocs dies, al Teatre Real faran una òpera seva, que és l'Aquiles en Esciro, si ho diuen en castellà, sí. Aquiles en Esciro, que és un text de Metastasio. Que això seria molt interessant, passa que avui en dia no podem viatjar, per tant no aniré a Madrid. Però m'estranya perquè han dit que a Madrid havien prohibit les congregacions de més de 1.000 persones.
Sí,
i el Teatre Real, a no ser que faci mitja entrada,
són 1.200
o... Més de 1.000, vull dir que sí. Igual ho cancel·len, jo no ho descarto. Bueno, en fi, esperem que no. Anem per feina i sentirem doncs, aquestes Lamentaciones de Miércoles Santo del 1794, com deies bé, la segona lamentació, i és el tenor Karim Farhan, acompanyat per La Tempestat, dirigida per Sílvia Márquez Xulilla.
Thank you.
Val, mentre estàvem aquí fora d'antena, l'Albert s'estava mirant...
Per internet, a veure
si
ens trobava.
Sí, per internet, aquest Karim Farhan, perquè no ho diu el llibret del disc, d'on és, i sembla que pot ser que sigui de l'Iraq.
Podria ser. Jo he trobat aquí, estic buscant un currículum que s'ha format aquí a Espanya, en Santa Cruz de Tenerife, a l'Acadèmia Reina Sofia de Madrid també, però no estic trobant... És tenor i poeta, es veu, també.
Ah, mira, també.
I, però no com acabo tu. De trobar, sí. Bueno, sobretot lo de tenor.
Tenor no ho sé, avui no estàs molt...
No. Però no acabo de trobar on indica...
Bueno, és igual. Ja. Irak deu ser l'únic cantant d'òpera que ha produït l'Iraq, dic jo, perquè és que no solen prodigar-se per allà amb
massa.
Aquesta d'allò. Molt bé, escolta, avui anem molt bé de temps, eh?
Sí, és estrany i tot.
Avui no... Com que estàs una mica encostipat...
Per què? Sí, però saps per què? Perquè avui no fem llibre. I aleshores hem esgarrapat minuts.
Ens falta alguna cosa, Canxo.
Ens falta. El proper dia ja farem
casa
llibre.
Casa amb l'olla. Bueno, és igual, no tenim llibre, però tenim...
No, però podem posar alguna altra audició, et sembla?
Doncs sí, va, sentirem aquesta àrea de l'acte segon del personatge secundari Emma... Hace ver di quel que yo sento. Emma és Marina Comparato, que l'he esmentat abans, una mezzo-soprano, amb el cor.
Que canta una àrea típica d'exhibició vocal, d'un virtuosisme i doncs... coloratura amunt i notes cap avall.
Doncs sentim-la.
Non si trova, non si trova.
Doncs molt bé, aquí hem acabat avui. Gràcies, com sempre, Albert, per ser aquí, per les teves dots de poeta.
No, les teves dots de dramatúrgia, les presentacions...
De pornògraf, quasi bé. Fins
el mes vinent.
Que serà l'abril, ja, el temps passa de pressa, que sí. I a tots vosaltres, us espero pel proper programa, que ja està dat i beneït. No falteu, que passaré llista. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm. Parlem d'òpera. Una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents,